Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El cineasta italià Ettore Scola defensava que el cinema és un mirall pintat. Volia dir que les bones pel·lícules ens retraten tal com som, a nosaltres i al món que habitem. L'última pel·lícula del director Paolo Sorrentino, La Grazia, aconsegueix exactament això. El pes recau en un immens Tony Servillo. Interpreta Mariano De Santis, un president fictici de la República Italiana, a la recta final del seu mandat, paralitzat per les decisions que ha de prendre. Té sobre la taula l'aprovació d'una polèmica llei de l'eutanàsia i la petició d'un indult per dues persones que han comès crims de sang. Dilemes morals duríssims que l'obliguen a mirar cap endins, a repassar els seus propis errors, el pas del temps i el pes del seu llegat. Acostumat a dictar certeses per tota una nació, el president topa de cara amb la seva pròpia fragilitat. I és precisament en aquesta cruïlla on Sorrentino ens llença la pregunta central d'aquesta pel·lícula.
La domanda és una sola, papà. De qui són els nostres giorni?
De qui són els nostres dies? Sovint caiem en l'error de pensar que el nostre temps ens pertany en exclusiva, a nosaltres, que les nostres decisions només ens afecten a nosaltres, ja sigui en l'àmbit personal, professional o polític. Però en el fons sabem que no és així, i la pregunta de Sorrentino ens ho recorda. De qui són els nostres dies? Els nostres dies no són només nostres. També pertanyen a les persones que ens envolten i que sovint ni coneixem. A la família, als amics i, en el cas d'un servidor públic, als seus ciutadans. Les nostres hores, la nostra llibertat, no es viuen mai en un buit. I aquesta reflexió ressona. Perquè vivim en una societat atrapada en dues actituds igualment malaltisses. D'una banda, l'acció cega, l'automatisme pur, la tendència a viure reaccionant constantment a l'enrenou del dia a dia. A viure teledirigits pels algoritmes i també la trinxera. Però a l'altre extrem hi ha un parany encara més subtil. El cinisme. El nihilisme. La temptació de pensar que, com que tot és massa complex, el millor és no prendre partit mai. Una apatia disfressada de saviesa que només amaga una certa covardia. Davant d'això, la pel·lícula La Grazia ens ofereix una alternativa. L'acció reflexiva. L'elogi del dubte i de la pausa. Ens ensenya que reflexionar no és ser feble, sinó ser profundament responsable. Apropiar-nos als nostres dies vol dir tenir el coratge de fer una pausa. Escoltar i pensar. Escoltar i pensar com allò que farem afectarà els qui depenen de nosaltres. Però aquesta aturada no es pot dur o no ens pot dur a la paràlisi permanent. S'ha d'adoptar per poder entendre, però finalment s'ha de tenir el coratge de prendre una decisió amb llibertat i amb totes les seves conseqüències. Això és el que ens exigeix avui el mirall de Sorrentino. No viure amb el pilot automàtic. Atrevir-nos a pensar per nosaltres mateixos. I ara que arrenquem aquest dimarts, ens preguntem: de qui serà el nostre dia?
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dimarts, 14 d'abril de 2026. Fa fred a aquesta hora, sobretot a l'interior. Tenim 0 graus a Solsona, 4 graus a Sant Celoni i 10 graus a Cambrils. Avui, però, amb previsió que la temperatura s'enfili més que no pas ahir. Avui podrem arribar entre els 19 i 23 graus a gairebé tot arreu, amb tramuntana, que encara bufarà tot el dia a l'Empordà, el vent de mestral només aquest matí al sud de Catalunya. Ara mateix tenim també 4 bancs de núvols baixos que aniran desapareixent ràpidament i el dia serà tranquil, assolellat. No només avui, sinó també tot el que resta de setmana. Com mínim fins divendres, amb previsió que la temperatura vagi pujant.
Ara són les 8 i 4, acabem de conèixer una notícia, que és que després de la reunió mantinguda ahir la tarda entre representants de l'executiva nacional del PSC, de la Federació de les Comarques de Girona, del PSC i del grup municipal, els dos regidors de Ripoll han cessat les seves responsabilitats institucionals. D'aquí a pocs minuts, al matí de Catalunya Ràdio, primeres declaracions del PSC, Lluïsa Moret, en aquest programa. I parlarem a l'Àgora amb Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol. I mentrestant, les turbulències internacionals s'han vist sacsejades encara més en aquestes últimes hores per l'enfrontament entre el Papa i Donald Trump.
In some cases, it would be best for the Vatican to stick to matters of morality, to stick to matters of what's going on in the Catholic Church, and let the President of the United States stick to dictating American public.
Fins i tot el vicepresident J.D. Vance, un catòlic declarat, ha assegurat aquesta mateixa nit que el Vaticà s'hauria de limitar a comentar qüestions de moralitat o temes interns de l'Església Catòlica. El pontífex, però, ha deixat clar que algú ha d'alçar la veu en contra d'aquesta guerra.
No tinc por ni de l'administració Trump ni de parlar alt sobre el missatge de l'Evangeli, perquè això és el que crec. No som polítics, no busquem fer política exterior, com Trump ho anomena, amb la mateixa perspectiva que ell pot tenir. Però crec en el missatge de l'Evangeli. El missatge de construir la pau és el que el món necessita sentir avui.
Així ho deia Lleó 14, que recordem que és nord-americà, en un viatge a Algèria. Abans Donald Trump l'havia qualificat el Papa de dèbil, de nefast i de complaent amb l'esquerra radical, tot pels missatges del pontífex en contra de la guerra a l'Iran. I enmig de tot això, per acabar-ho de rematar...
President Trump is defending his social media post of this AI-generated image that depicts him as Jesus Christ. There was even swift backlash online from some of the president's...
Donald Trump ha defensat la imatge feta amb intel·ligència artificial on se'l veia com si fos Jesucrist i que va difondre les xarxes. Tot i això, la va acabar esborrant. Washington, Oriol Serra.
Donald Trump l'ha tornat a espifiar amb el seu ús impulsiu de les xarxes socials. Si fa uns mesos va haver d'esborrar una imatge en què els Obama apareixien com si fossin micos, ara ho ha hagut de fer amb una imatge de si mateix com si fos Déu Nostre Senyor curant un malalt. Trump ha esborrat la imatge davant la indignació de cristians d'arreu del món, començant pel cap de l'Església Catòlica, el Papa Lleó XIV. Però quan ha tingut l'oportunitat de disculpar-se, ho ha empitjorat dient això.
Se suposa que era jo vestit de metge curant la gent. I jo faig que la gent millori, faig que la gent estigui molt millor. Per exemple, entenc que el seu marit està rebent un tractament.
Sí, senyor, tractament contra el càncer.
Això mateix, tractament contra el càncer.
Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Un dels motius que l'han portat a retirar la imatge ha estat la reacció en contra de diverses personalitats de la dreta religiosa. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia, sí, incloent el president de la Conferència Episcopal dels Estats Units, que s'ha declarat dolgut, o una organització que es diu Catholics for Catholics, que de nom no sona gaire, però que ha organitzat molts esdeveniments religiosos al club de Donald Trump, a Mar-a-Lago, i també s'hi ha pronunciat en contra. Recordem que al novembre hi ha eleccions al Congrés i que en les tres últimes eleccions Donald Trump ha guanyat la majoria del vot catòlic, el 55% en les últimes, les del 2024. I una altra discrepància molt significativa amb aquesta història. Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, ha dit que les crítiques de Donald Trump al Papa són simplement inacceptables.
Tot això, com dèiem, afegeix encara més soroll a una situació que ja és molt complexa. Ja ha entrat en vigor el bloqueig dels Estats Units a l'estret d'Hormuz, però l'agència Reuters ha explicat de matinada que un patruller xinès, sancionat pels Estats Units, ha travessat l'estret.
Sí, seria el primer en aconseguir sortir del golf a través d'Hormuz des que va començar aquest bloqueig. El patruller i el seu propietari van ser sancionats pels Estats Units precisament per comerciar amb l'Iran. Això pel que fa als fets. Pel que fa a les declaracions, Donald Trump ha amenaçat de destruir qualsevol embarcació amb destí o origen als ports iranians i la seva administració insisteix que tot depèn tot de l'Iran.
I wouldn't just say that things went wrong. I also think things went right. We made a lot of progress, but we also made very clear...
És el vicepresident J.D. Vance, una vegada més, en aquesta entrevista a la Fox que deies abans, Ricard, on defineix les negociacions que no poden ser un fracàs. Diu que no poden ser un fracàs aquestes negociacions de la setmana passada i, com dèiem, que posa la pilota a la teulada de Teheran. Per cert, que el New York Times diu que Washington està negociant un acord per guanyar temps i que el gran problema de les negociacions del cap de setmana va ser acordar la suspensió del programa nuclear iranià. Teheran acceptava fer-ho durant 5 anys, Washington en volia 20.
Per tot plegat, l'Iran insisteix a qualificar d'il·legal i de pirateria el bloqueig nord-americà d'Hormuz. Enviats especials a Teheran, Sergi Roca, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
Qualsevol pas en fals pot tornar a convertir l'Iran en la diana dels bombardejos israelians i nord-americans, Israel i els Emirats del Golf Pèrsic en l'objectiu de Teheran. I Hormuz torna a ser el principal generador de tensió i desconfiança, i ara es torna a estendre pel que pugui impactar també altres països com la Xina.
You know, we have 3-4 months left before he has to worry about the elections in the US. Off and on. Off and on.
Aquest professor universitari ens pronostica mesos i mesos de guerra, ara sí, ara no. Si això passa, a l'Iran pocs negocis aguantaran. Molts botiguers o petits empresaris ens diuen aquests dies que tenen estalvis màxim per mig any. Des de Teheran, José Antonio Rodríguez i Sergi Roca, pel matí de Catalunya Ràdio.
El Wall Street Journal avança que l'Aràbia Saudita pressiona els Estats Units perquè abandonin el bloqueig d'Hormuz.
Molt simptomàtic i molt important perquè Riad té una enorme ascendència sobre l'administració nord-americana, particularment la de Donald Trump. Els exportadors d'energia del Golf temen que l'Iran pugui escalar la tensió i tancar la principal ruta de sortida del petroli del Golf Pèrsic. La majoria d'aquest petroli, recordem, que continua bloquejat allà. És per això que les monarquies del Golf estan pressionant per reprendre les negociacions.
I parlant de negociacions, avui comencen els contactes també previstos entre el Líban i Israel amb la mediació dels Estats Units. Hezbollah s'hi oposa i els atacs israelians continuen. Enviat especial a Beirut, Jordi Baró.
Els enviats d'Israel i el Líban es troben avui per primer cop a Washington i la majoria de senyals previs sobre la reunió no són esperançadors. No hi ha quòrum sobre què es tractaran les negociacions. El govern libanès assegura que pressionarà perquè hi hagi un alto al foc, cosa que Israel ha negat que sigui possible. L'exèrcit israelià manté activa l'ofensiva al sud del Líban contra Hezbollah i la milícia libanesa vol que se suspengui la negociació. Al carrer, a Beirut, costa trobar opinions favorables a les converses.
Com pots negociar mentre estàs sent atacat, amb un enemic que et bombardeja, mata els teus fills i destrueix el teu país? Ens han estat fent això durant 70 anys. Com negocies amb ells?
Des de Beirut, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquest és un dels temes del dia. L'altre és el viatge de Pedro Sánchez a la Xina. Ara mateix compareix davant dels mitjans després de la recepció amb el president Xi Jinping.
Cuatro nos van a ayudar a impulsar las exportaciones españolas, también desarrollar nuestras capacidades de transporte y de infraestructura, y uno va a proteger las denominaciones de origen de nuestros agricultores. Los acuerdos que firmamos en el año 2025, el año pasado...
Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, que defensa que Xina ha de veure Europa com un lloc on s'ha d'invertir. De seguida anirem en directe a Pequín amb Francesc Canals, el nostre corresponsal, per explicar en detall aquesta roda de premsa. I l'altre nom del dia és Rosalia.
Abans d'actuar em fico una mica en modo torbellino i no paro, però avui jo crec que el cor m'anava a mil, però per una raó molt concreta, i és perquè estic cantant a la meva ciutat.
Rosalia ha tornat a actuar a casa i de seguida s'ha ficat al públic del Sant Jordi a la butxaca en el primer dels quatre concerts a Barcelona. Un concert amb la mateixa potència que la resta, però molt més emotiu. Després d'un llarg discurs en català, Rosalia ha acabat plorant a l'escenari recordant què suposa cantar a la ciutat on va començar. I també a la ciutat que l'ha vist créixer.
És el lloc en el que jo crec que no pots fugir de tu mateix. I no pots ser ningú més que tu mateix. I precisament per això... Aquest escenari no és qualsevol escenari, saps? I aquesta nit no és qualsevol nit. Així que gràcies, Barcelona, t'estimo molt. Gràcies per sostenir.
Però les picades d'ullet a la ciutat no s'han acabat aquí. Hi ha hagut una de literal a la pantalla gegant quan la cançó Relíquies feia referència a Barcelona. Al confessionari, per cert, hi ha pujat l'actriu Yolanda Ramos i ha interpretat Sauvignon Blanc amb un amic seu del taller de músics.
De fet, m'agrada molt el Sauvignon Blanc. Però... i un Penedès.
El concert el va seguir el nostre company Marc Ruiz.
Rosalia sabia que jugava a casa i el concert havia de ser diferent. Per començar, s'haurà titulat les cançons en català. Com passa amb l'òpera, la cantant tradueix les lletres cantades en anglès, japonès, castellà, català o ucraïnès, o llatí, a la llengua del país on actua. Quan ha parlat amb el públic llargament i, esclar, en català, Rosalia també s'ha emocionat, perquè ha assegurat que actuar a Barcelona la confronta amb qui era de petita i amb què s'ha convertit. L'altra gran sorpresa de la nit és qui ha passat pel confessionari. Ha estat l'actriu i guionista Yolanda Ramos, per explicar una història hilarant sobre un noi a qui ha descrit com una rata cambodjana. Una història de desamor i de sexe explicada amb pèls i senyals.
Des de primera hora del matí hi havia gent fent cua perquè volien ser els primers. Marta Viana, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Us explicàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio, en directe des del Palau Sant Jordi, des de primera hora del matí. Hi havia molta emoció i moltes ganes de veure-la i de fer-ho des de primera fila. Al final del concert, el públic va quedar encara més enamorat d'ella.
Molt maco, la veritat que ha sigut molt maco i com barcelonines ens sentim molt, molt orgulloses i molt emocionades.
És que hem sentit molt, jo què sé, doncs la Rosalía cantava com s'emocionava perquè cantava la seva terra.
Soc dels clàssics, Llavors, quan canta les cançons antigues, com la de Ando despechad, aquesta és la que, les que m'agraden a mi, Però bueno, m'ha agradat tot el concert, molt bona.
Així ho explicaven el públic a TV3.
I avui a totes les portades dels diaris hi veiem fotografies de Rosalía i del concert.
Sí, l'ara titula Rosalía triomfa i s'emociona a casa. A La Vanguardia escriuen Rosalía al cor de Barcelona i al periòdico Barcelona t'estima amb bogeria, que és el que va dir Rosalía abans de començar el concert. Sobre les fotografies, que ha sigut una de les polèmiques de les últimes hores perquè els fotoperiodistes, recordem-ho, no han rebut l'acreditació professional, només l'ara utilitzen portada la fotografia cedida per Live Nation, mentre que La Vanguardia i el periòdico posen en portada dues fotografies fetes per periodistes dels mateixos diaris. Dins del diari Ara, a La Crònica, també hi ha dues fotografies més de Live Nation i sí que hi ha una nota al peu de la foto que apunten que Rosalía no havia acreditat fotoperiodistes de premsa en aquesta gira.
Com tants altres artistes que han passat per Barcelona. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, amb Marc Jurado i amb Lara Garcia. I és novetat d'ara mateix. Cessen els dos regidors del PSC que van permetre aprovar els pressupostos a Sílvia Orriols. Els dos càrrecs del partit a Ripoll van dimitir ahir després de la seva abstenció que permetés a l'alcaldessa d'Aliança Catalana tirar endavant els comptes.
Els dos càrrecs del partit a Ripoll van dimitir ahir després que la seva abstenció permetés a l'alcaldessa d'Aliança Catalana tirar endavant els comptes. Com deies, els regidors van posar a disposició el càrrec en una reunió amb la direcció del partit de Girona que els havia cridat a files per no haver consultat la posició respecte d'Orriols.
Aquesta és una de les notícies de les últimes hores. De seguida nosaltres, Lluïsa Moret, compareixerà, atendrà l'entrevista del matí de Catalunya Ràdio. I també d'ara mateix, en directe, Pedro Sánchez de Pequín.
Singularmente, aquelles regions en donde, bueno, por proximidad a la Unió Europea hoy
que es posiciona viendo... com a líder mundial, també com a anti-Trump, al costat de Xi Jinping, després d'aquesta recepció oficial, parla de relació oberta des del respecte amb la Xina. Un viatge de Sánchez a la Xina que ha coincidit amb tot el que té pinta de convertir-se en un nou sotrac en les negociacions amb els partits catalans. Ara atenció perquè el nou ministre d'Hisenda descarta que Catalunya recapti el 100% de l'IRPF.
Això ho preveu l'acord entre el PSC i Esquerra per investir Salvador Illa. Tot i això, en declaracions a la SER, Arcadi Espanya assegura que el que està pactat és més participació de la Generalitat, però no assumir-ho tot.
El compromiso es que para el conjunto de comunidades autónomas y, por supuesto, para Cataluña, estábamos de acuerdo en incrementar sus capacidades de gestión y recaudatorias siempre en el marco de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Una cosa que es para el conjunto de comunidades autónomas y que estamos hablando. Pero eso es una cosa ya acordada y ese es el marco del juego.
Paraules que contrasten amb les que ens va dir fa poc més d'un mes la consellera d'Economia, Alicia Romero.
I un viatge de...
I en aquest document del model de finançament diu... El Ministeri d'Hisenda i la Conselleria d'Economia treballaran per desplegar la hisenda catalana i fer les modificacions legislatives oportunes perquè es pugui gestionar l'IRPF i altres impostos. Diu això.
Treballarà.
I estem treballant. I estem treballant.
I un viatge de Sánchez deia que també ha coincidit amb la decisió del jutge que investiga la seva dona de deixar-la un pas del judici. El magistrat proposa jutjar Begoña Gómez per haver utilitzat, suposadament, la seva posició en benefici propi a la universitat i perquè una assessora de la Moncloa servís per als seus negocis. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia, què tal? Després de dos anys d'una instrucció farcida de polèmiques i a les portes de la seva jubilació, el jutge Peinado deixa Begoña Gómez a un pas d'anar a judici per jurat popular. Una decisió que pren quan Gómez és precisament aquest viatge oficial a la Xina, al costat de Pedro Sánchez, i agafant-se arguments que fan posar les mans al cap al govern espanyol. Sentim Félix Bolaños, ministre de Justícia.
Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados. Donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer.
I és que el jutge li atribueix quatre delictes i parla de conductes pròpies d'un règim absolutista. No hi ha res similar en democràcia, argumenta el jutge, i ho compara amb el regnat de Ferran VII per traïdor. Peinado ha tirat pel dret, tot i que l'Audiència de Madrid l'ha corregit en múltiples ocasions. De fet, la decisió encara es pot recórrer. Veurem si li pregunten sobre això a Pedro Sánchez.
que està tenint les preguntes de la roda de premsa, en el moment que respongui sobre Begoña Gómez, doncs escoltarem el president espanyol. Està defensant la seva posició anti-Trump. I avui tenim Champions. Aquesta nit, tornada als quarts de final del Barça, Lamine Yamal, que és el primer que hi confia.
Som un equip jove, som tots culers, molt culers, hem demostrat moltes vegades, i bueno, jo crec que el que hem fet tota la temporada, lluitar per aquest escut, que tenim moltes ganes d'estar una altra vegada a semifinals.
El Barça ha de capgirar el 0-2 en contra del Metropolitano per ser a les semis de la Champions. Robert Prat.
Davant tindrà un Atlètic de Madrid que aposta per la seva seguretat per passar l'eliminatòria. Simeone, tècnic de l'Atlètic de Madrid.
Todo lo que imaginemos puede ser solo imaginación. Después empieza el juego y evidentemente todo lo que podemos decir queda atrás. Porque si nosotros creemos que vamos a presionar porque jugamos en casa y ellos juegan mejor, no sucede. Así que fe i seguretat en el que creiem.
El partit a les 9 en directe per la TDT.
Que començarà a les 8 del vespre. I a banda del futbol, alerta perquè tenim polèmica amb Eduardo Mendoza sobre la Diada de Sant Jordi, Marta.
Sí, l'escriptor ha demanat que la Diada deixi de dir-se així i reivindica que s'anomeni Dia del Llibre.
Fuera Sant Jordi. És el Dia del Libro. Siempre se había llamado el Dia del Libro. Y un día Sant Jordi se metió allí. No pinta nada. Sant Jordi era un maltratador de animales que seguramente no sabía leer. No tiene nada que ver Sant Jordi con los libros. No es el patrono de los escritores. Hay que decir el Día del Libro.
Mendoza ha fet aquestes declaracions durant la presentació de la seva nova novel·la, La intriga del funeral inconveniente, que és una sàtira social en Barcelona com a escenari de fons. El llibre el publica Seix Barral.
I tornant a Madrid, segueix la setmana especialment intensa als tribunals. D'entrada, tenim el cas Pujol.
Avui, pèrits proposat pels Pujols declaren davant del tribunal que jutja l'expresident català i la seva família per la tortura oculta a Andorra. D'aquesta manera, la defensa vol desmuntar les tesis d'Hisenda que apunten als delictes de frau fiscal i blanqueig de capitals.
I el segon és el cas Kitchen.
El que investiga el suposat espionatge del PP a Luis Bárcenas i que acusa, entre d'altres, l'exministre Jorge Fernández Díaz. Avui declara com a testimoni l'exdirector de la policia, Ignacio Cosidó, que també va ser senador del Partit Popular.
I el tercer, el cas de les mascaretes contra José Luis Ábalos.
Avui declara l'excap de gabinet de Salvador Illa quan era ministre de Sanitat. Serà l'endemà de l'exdona de Coldo García.
I notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. El Departament d'Educació ampliarà el curs que ve les proves de detecció precoç de problemes d'aprenentatge a cinquè de primària. Sara Canyete.
Aquest curs, la prova pilot s'ha focalitzat en la detecció de problemes d'oralitat i lectura a primer i a tercer de primària. I el curs que ve, el Departament vol sumar-hi més alumnes, els de cinquè de primària, i més motius de dificultat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat i són declaracions a 3Cat Info.
Creiem que cinquè és un altre nivell on necessitem veure quines són les dificultats que podem tenir per al pas a la secundària. Necessitem veure altres dificultats que poden tenir, no només comunicativa, no només de lectura, sinó altres dificultats que ens podem trobar.
La participació per part dels centres en aquestes proves de detecció continuarà sent voluntària. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
I tornant a Madrid, avui el Consell de Ministres aprova la regularització extraordinària d'immigrants. El govern espanyol hi ha fet canvis i s'obligarà a tothom a presentar un certificat oficial del país d'origen per acreditar que no es tenen antecedents penals. Paula Brujats.
El Ministeri de Migracions recula i finalment no serà vàlida una declaració responsable d'inexistència d'antecedents. S'haurà d'aprovar amb un certificat del país d'origen i si el sol·licitant no l'aconsegueix, el demanarà el Ministeri de Justícia per via diplomàtica. Tot i això, el Partit Popular hi està en contra i promet batalla als tribunals. Almet Curra, PP, Félix Bolaños, ministre de la Presidència.
Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y más para denunciar esta barbaridad.
Esta regularización la pide la patronal, la pide la Conferència Episcopal y solo están en contra de ella el Partido Popular y Vox.
Se'n beneficiaran 500.000 de persones i ho podran demanar tots els que demostrin que viuen a l'Estat des d'abans de l'1 de gener del 2026. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I com avançàvem abans, d'aquí a pocs minuts entrevistarem l'excap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent.
I parlarem a partir de les 9 a l'Àgora. Eugeni Sallent ara fa un mes va deixar el càrrec i una etapa marcada per l'operatiu pel retorn de Carles Puigdemont al Parlament l'estiu del 2024.
Recordem aquell episodi amb l'Andreu Merino i Lot Serra.
8 d'agost de 2024, Passeig Lluís, Companys de Barcelona.
A les 9 del matí, Carles Puigdemont arriba a l'Arc de Triomf, on hi ha 3.500 persones convocades per partits i entitats independentistes.
Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí,
Encara som aquí!
De seguida, però, l'expresident va desaparèixer i els Mossos d'Esquadra van activar l'operació Gàbia per intentar localitzar-lo. Es van fer controls de carretera, talls i inspeccions de vehicles a tot Catalunya.
L'operació es va desactivar sense haver-lo trobat. L'aleshores comissari en cap, Eduard Sallent, explicava així l'actuació dels Mossos.
Van intentar l'aproximació cap al senyor Carles Puigdemont, impedint aquest objectiu una massa de persones que van configurar un mur.
Més tard, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va confirmar que ja era fora de l'estat espanyol i que havia passat dos dies a Catalunya abans de l'acte.
Els Mossos d'Esquadra van detenir tres agents acusats de col·laborar en la fugida de Puigdemont i la causa continua oberta.
I ara mateix aquesta roda de premsa de Pedro Sánchez a la Xina respon sobre Begoña Gómez, el sentim.
La soberania nacional, la integritat...
Encara està responent a la pregunta sobre l'àmbit internacional que li han fet. I la segona pregunta tenia a veure sobre el fet que el magistrat ha proposat jutjar Begoña Gómez per haver utilitzat suposadament la seva posició en benefici propi a la universitat i perquè una assessora de la Moncloa servís per als seus negocis. Sentim Pedro Sánchez.
Lo que queremos es que se respete, por ejemplo, en Oriente Medio, la legalidad internacional. Y la legalidad internacional hoy está siendo violada fundamentalmente por un país, que es el gobierno de Israel. También hay una contestación absolutamente ilegal por parte del régimen iraní respecto a una guerra que nosotros hemos calificado desde el primer minuto como un error y como una ilegalidad, que es la iniciada unilateralmente por la administración estadounidense y también por la administración israelí. Por tanto, creo que en momentos como este, donde de manera abierta se está cuestionando ese orden internacional, donde hay mucha incertidumbre y donde mucha gente, pues, de manera normal, razonable, se siente angustiada por qué es lo que pasará en el presente y en el futuro del mundo, también el que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, pues creo que lo más importante es volver a los principios, a lo más básico, a lo más esencial, porque es a partir de ahí donde se construye ese futuro y esa prosperidad. Y por eso España está siendo tan firme, tan vocal en la defensa de ese derecho internacional. Y hablando de derecho, pues efectivamente ayer conocimos esta nueva noticia y yo lo he dicho siempre. Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Que la justicia haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más.
Són les paraules de Pedro Sánchez des de la Xina parlant de Begoña Gómez. I alerta amb això perquè un estudi de la revista científica The Lancet, centrada en Catalunya, confirma que els metges de família fan servir el xat GPT per les consultes.
Sí, de fet, només un 6% diu que no el fa servir mai i, en canvi, un 28% el fa servir cada dia, sobretot per buscar i resumir literatura científica, redactar o editar textos, preparar presentacions o suport administratiu. És una enquesta entre la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i ho explica la Vanguardia.
I més coses sobre la convocatòria per demanar les ajudes al lloguer per persones d'entre 36 i 64 anys, d'un màxim de 200 euros al mes i un mínim de 50.
Govern i Comuns han pactat un increment del topall d'ingressos per poder-les demanar fins als 36.200 euros anuals i destinaran uns 100 milions d'euros del pressupost públic i es calcula que arribaran unes 40.000 famílies. Són ajudes pensades per a la gent amb problemes per pagar el lloguer i per això s'ajustaran en funció del salari de cadascú.
I avui el ple del Congrés tornarà a debatre la prohibició del burca i del niqab als espais públics.
Junts defensarà que la cambra tramiti una proposició de llei pròpia i argumenta la prohibició del vel integral per raons de seguretat, però el PSOE ja ha pensat que hi votarà en contra perquè ho troba discriminatori.
Per raons de seguretat, perquè dificulta la identificació de les persones.
Nunca vamos a participar en ninguna iniciativa política que trate de discriminar a persones por su credo, por su religión.
Eren el portaveu de Junts, Josep Rius, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
I encara alguna cosa més. Avui comença a la 080.
La nova edició del Saló de la Moda de Barcelona, que aquest cop canvia el seu lloc habitual del recinte modernista de Sant Pau.
Jo crec que és molt important que s'hagi desplaçat també moltes de les desfilades a la zona del Port Vell per donar doncs, aquesta visibilitat del mar que té Barcelona i de la creativitat contemporània.
És la presidenta de l'Associació Moda Catalunya, Míriam Victòria. L'esdeveniment presentarà 26 desfilades de marques i algunes debuten a Barcelona, com Adolfo Domínguez.
I acabem amb un apunt també de teatre, perquè ja sabem els guanyadors dels Premis de la Crítica.
L'herència, l'obra de teatre de Matthew López, dirigida per Josep Maria Mestres al Teatre Lliure, triomfa als Premis de la Crítica i s'emporta el premi a millor muntatge teatral. L'amor venia amb Taxi, De la Cubana i Fugaces, d'Aina Alegre, s'han portat respectivament el de millor musical i espectacle de dansa.
Més minuts seran 9:15.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recarregar, de 8 hores a 5. Del mapa
a... d'escoltar-me a mi cada 500 metres.
De conduir a viatjar.
El canvi és bo. Nous motors, nous dissenys i nou Citroën C5 Aircross des de 26.790 euros finançat, amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta Citroën.es.
El matí de Catalunya Ràdio.
Fa olor de remuntada. Això diuen els culers més optimistes. Els altres, doncs, no s'ho paran. Lamine Yamal fa de líder d'aquest Barça abans de jugar contra l'Atlètic de Madrid.
Lamine dona normalitat a guanyar aquesta nit al Metropolitano i remuntar el 0-2 diu que en cap cas és un miracle.
Jugar com sabem, jo crec, amb intensitat, però no perdre el nostre joc, que jo crec que és la clau, i no pensar que és un miracle remuntar. Jugar com sabem és un partit que sí que és veritat que comencem 2-0, però jugar com sabem. When I think of heaven.
I Hansi Flick també s'agafa en aquesta remuntada.
El tècnic del Barça diu que combinaran la defensa forta amb l'atreviment en atac.
Serà dur per nosaltres, però crec en el meu equip i en fer-ho possible. Sé que juguem contra un gran equip i necessitem una defensa forta i estable. I també hem de ser molt atrevits en atac, pressionar, usar cada oportunitat que tinguem. Això és el que va marcar la diferència a l'anada.
De Jong serà amb l'equip i Marc Bernal és dubte.
Des de l'Atlètic de Madrid són conscients que estan davant d'una oportunitat única de poder jugar unes semifinals de la Champions.
El Matalassec, Coque, parla d'un partit històric per ells.
És un partit que pot entrar per la història, no? Obviamente, jugar unos cuartos de final de Champions e intentar poder pasar a semifinales de la Champions League es algo increíble y también algo histórico también para el club.
També a la Champions, Liverpool PSG, avantatge de 0-2 pels parisencs, el Girona que perd Abel Ruiz com a mínim per un mes, trencament muscular, jugat a primera llevant un Getafe 0, i el premundial de futbol femení de l'any que ve, Anglaterra-Espanya avui a partir de les 8, també debuta Carlos Alcaraz al Barcelona Open de tenis.
Que intents per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs...
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Renew.
Arriben els Renew Days, l'ocasió de passar-te els vehicles d'ocasió. Només fins al 30 d'abril gaudeix d'avantatges exclusius en la compra del teu vehicle. I ara emporta't un any d'assegurança de regals si el finances amb RCI Bank. Renew. Vehicles disponibles a la xarxa Renault i Dacia. Condicions a es.renew.auto.
T'esperem als nostres concessionaris de Catalunya.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8:34, ara mateix compareix Pedro Sánchez a la Xina després de la reunió amb Xi Jinping. Segueix en marxa aquesta roda de premsa del president del govern espanyol, que ha coincidit amb el president xinès, que està, diu, al costat correcte de la història davant de la guerra de l'Iran. Ho ha dit així.
Hoy la legalidad internacional se está atropellando. Y no solamente eso, sino aquellos que alzamos la voz en contra de aquellos gobiernos que están violando el derecho internacional, tenemos que vernos contradictoria y paradójicamente sometidos a la amenaza de esos países. No vamos a tener ningún problema en continuar estando del lado correcto de la historia.
Continúa aquesta roda de premsa. Sentim Pedro Sánchez.
Porque ese déficit comercial continúa siendo abultado y, en segundo lugar, quiero también poner en valor y reconocer el interés de muchos inversores industriales chinos en España. Porque si uno mira efectivamente los flujos de inversión de China hacia España, también están siendo muy positivos en estos últimos años. Es decir, conjuntamente con las empresas, yo creo que el gobierno de España está haciendo una correcta política económica cuando hablamos de atraer inversiones, de reindustrializar nuestro país y también, por qué no decirlo, de alinear políticas económicas que están siendo exitosas con empresas que, por cierto, son vanguardia a nivel global. En el sector del automóvil, por ejemplo, ayer tuvimos ocasión de poder...
Defensa així les relacions comercials amb la Xina, que diu que han de ser equilibrades. Avui, aquest matí, estem pendents d'aquesta roda de premsa i també... D'aquí a mitja hora, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha de dir el què sobre els indefinits no fixes com a figura per compensar l'abús de la temporalitat. Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
Bonjour. La justícia europea decidirà si els interins que porten anys encadenant contractes temporals al sector públic han de convertir-se o no en treballadors fixos. També dictaminarà si amb la indemnització de 20 dies per any treballat n'hi ha prou per compensar i sancionar l'abús de la temporalitat en el cas que aquests interins perdin la seva feina quan s'obren oposicions i altres candidats passen per davant seu.
També aquest matí, pendents dels sindicats d'educació contraris a l'acord, pregunten avui als docents si repetir un cicle de vagues o anar a una vaga indefinida. Redacció Marc Jurado.
Mestres i professors rebran avui un correu de consulta que ha de servir per prendre una decisió després de que l'última reunió de l'USTEC amb la Consell d'Educació no va arribar a bon port. Són quatre preguntes: si estan disposats a fer més aturades, quants dies i quin model, si per territoris, com a l'últim cop o indefinida.
I també tenim els noms de les creus de Sant Jordi. Redacció Lara García.
La filòsofa Victòria Camps, l'escriptora Maite Carranza, l'artista i teòric de la imatge Joan Fontcoberta, Sílvia Munt, Júlia Otero, Fermí Puig i la UB són 7 de les 20 persones i 10 entitats que el govern ha reconegut aquest any amb les creus de Sant Jordi, a proposta de la consellera de Cultura.
Doncs merescudíssimes creus Sant Jordi a les persones que ara esmentaves. I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández, bon dia.
Bon dia, Rodalies. Ara mateix hi ha retards de 15 minuts de mitjana a l'R1 entre Badalona i l'estació del Clot de Barcelona. És a causa d'una incidència tècnica que hi ha hagut en la senyalització i reinfavisa que els trens d'aquesta línia es poden quedar aturats uns minuts quan s'aproximin al tram afectat. També un dia més, avui hi ha retards d'entre 10 i 15 minuts a l'R11, la que va de Barcelona a Figueres i Portbou, a l'estació de Lleida Pirineus. El tren que ve de Cervera arribarà 15 minuts tard i pel que fa als autobusos, retards també a diverses línies de Segalers que uneixen diverses ciutats de la demarcació de Barcelona a causa del trànsit.
I com tenim les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Punts vermells.
Avui bastant vermell, però no tant com ahir. Un accident a l'A2 a Brera cap a Igualada provoca uns 3 quilòmetres de cua i també hem de destacar direcció Barcelona, l'accés al nus de la Trinitat i la B23 des del Llobregat.
I punts taronges?
La P7 a Martorell, en aquest cas per obres cap a l'A2 i les dues rondes avui molt intenses, però en principi sense problemes.
De seguida parlarem amb Lluís Amoret sobre el cessament dels dos regidors del PSC a Ripoll. Però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solana, redacció.
Doncs conversarem amb Eduard Sallent, ex cap dels Mossos d'Esquadra. També parlarem sobre el Papalleó 14 i el seu desafiament a Donald Trump. Ho farem amb Eduard Rubió, corresponsal històric d'aquesta casa a Roma. I també entrevistarem el dissenyador Xavier Mariscal.
De seguida, l'Àgora, amb Vicenç Sánchez, Sara Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, tornen les bones temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, a poc les anirem notant. Aquest matí encara fa fred, encara tenim valors de 0 graus a les valls del Pirineu, del Prepirineu, però ràpidament s'aniran enfilant. Avui ja arribarem entre els 19 i 23 a gairebé tot arreu. Demà ja 25 en algunes comarques, segurament dijous, divendres, especialment 30 en les zones més càlides de Catalunya, amb dies que seran assolellats tant avui com aquests pròxims dies. S'espera que faci sol, avui amb alguns bancs de núvols baixos, però que marxaran ràpid. Encara fa una mica de tramuntana a l'Empordà, bufarà tot el dia, i el mestral al sud de Catalunya només bufarà durant el matí. Aquest temps es mantindrà així. Fins divendres, sembla que el cap de setmana tindrem els típics ruixats de tarda del Pirineu de primavera.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, arrasa l'alfabet i només en queda la porta, era a sola. Avui dimarts, un Enigmàrius de bici. Poeta viciós que cobra per línia, de 7 lletres. Poeta viciós que cobra per línia, 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
CaixaBank Wealth Management, reconegut per Euromoney millor banca privada a Espanya i millor banca privada en gestió discrecional de carteres a Espanya.
Persones, visió i tecnologia al servei d'una gestió patrimonial única. Gràcies als nostres clients per fer-ho possible.
CaixaBank Wealth Management, valor per crear valor. Catalunya
Ràdio. Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
A Tarragona, del 16 al 19 d'abril, torna una nova edició del Festival Dixieland. La música omplirà carrers, places, mercats i escenaris per tota la ciutat durant 4 dies amb artistes vinguts de 14 països. La Sant Andreu Jazz Band, Sara Dowling i l'Ignasi Terraza Trio, la Big Bike Orquestra i espectacles de carrer amb circ. Consulta tota la programació a dixieland.tarragona.cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
Hi ha hagut una petita confusió quan l'Anna ha arribat i li ha preguntat a la Sara com va anar. I els nostres estimats agoristes han pensat per un moment que la Sara, després de la crida que va fer a través d'aquests micròfons, havia aconseguit entrades per anar al concert de Rosalía, però... No.
L'Anna i jo ja ens hem entès.
Primer que dic que va anar bé, però no tan bé. Que va fer una actuació que no com l'esperada.
No, estàvem parlant de l'acte del Rufián i Irene Montero. Sí.
Bueno, és la Rosalía de la política espanyola.
És que hem reprès l'última conversa que vam tenir.
I què dius, Anna, que no et va acabar de...
No, jo no vaig poder anar, per això li preguntava.
T'ho va preguntar l'Anna a tu, Sara. I tu, Sara, què deies?
Doncs què deia? Que no va passar res, que no m'esperés, ja. I que l'ambient era d'un públic molt jove que té ganes d'il·lusionar-se, però prou contingut i escèptic, perquè no es va acabar de dir amb quina fórmula, no? Es defensa.
El problema és aquest, que no s'acaba de concretar, no, això?
Quan ha dit un públic prou contingut i escèptic, hem dit, hosti, què li ha passat a Rosalía?
No, però a més, sí que, si es pot fer un paral·lelisme amb un concert musical, és que tant Rufián com Irene Montero com Joan Tardà van sortir d'allà com estrelles del rock fent-se fotografies amb tots els assistents que ho demanaven.
Però això són els nous temps que corren, no? És molt difícil avui en dia no ser important en xarxes i en transcendència pública i evitar els fans. Però més que mai, més que mai.
Abans que tenir fans o seguidors no vol dir que després tinguis vots. Aquest seria el tema.
Jo al Pujol mai no vaig veure que la gent anava darrere demanant-li autògrafs i fotos i selfies. Tampoc és veritat que hi havia mòbil. Però vaja.
Vam de començar parlant del PSC. Per aquest matí ha comunicat que els dos regidors de Ripoll, que la setmana passada amb la seva abstenció van facilitar l'aprovació dels pressupostos a Sílvia Orriols, han dimitit dels seus càrrecs. Saludem a aquesta hora la viceprimera secretària del PSC i portaveu del partit, Lluïsa Moret. Senyora Moret, bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos.
Cap problema, jo, un plaer sempre estar amb vosaltres.
Marxen o se'ls ha convidat a marxar?
Doncs ahir a la tarda vam tenir una reunió doncs molt important amb representants de l'executiva nacional, de representants de la Federació de les Comarques Gironines i el grup municipal de Ripoll, i evidentment doncs, d'aquesta reunió va sortir una conclusió molt clara, i és que cessen, no? Cessar significa, evidentment, doncs, que deixen les seves responsabilitats institucionals i que sorgeix d'aquesta reunió en el que tothom, doncs, i en primer lloc els edils de Ripoll, van assumir la seva responsabilitat.
Recordem que és el que va passar, com deia, dos regidors de Ripoll la setmana passada, amb la seva abstenció, van permetre l'aprovació dels pressupostos de Sílvia Orriols. El partit no en sabia res d'aquesta decisió?
A veure, el que podem dir, i sempre ho hem comentat, és que la vida local, la vida dels municipis té vida pròpia, perquè evidentment quan parlem de pressupostos estem parlant de, doncs, d'un fet ordinari en el funcionament dels municipis. Per tant, teníem coneixement, evidentment, doncs, d'aquests processos, però evidentment no de la, doncs, de la decisió o de l'acció que van emprendre els nostres regidors a Ripoll. Per això hem pres aquesta decisió.
I la reunió que van fer amb ells, com va anar?
Doncs, bueno, la reunió, jo no hi vaig ser present en aquesta reunió, però la reunió que va anar amb ells, doncs, com ho deia abans, és una reunió, va ser una reunió de maduresa política, on tothom va assumir la seva responsabilitat, i doncs, el resultat d'aquesta reunió és el que hem comunicat doncs, a tots els mitjans de comunicació aquest matí, que és, des del nostre punt de vista, evidentment, la més adient i la més oportuna. I llavors aquests edils, com deia abans, han cessat de les seves responsabilitats institucionals a l'Ajuntament de Ripoll. Altres dos companys assumiran aquesta responsabilitat, perquè nosaltres, i això ho vaig dir ahir també en roda de premsa, el que té clar el PSC com a conseqüència final és que doncs el PSC doncs el que desplega i sempre defensem són posicions i plantejaments doncs evidentment que aposten per la convivència, que aposten pel respecte a la diversitat i no per les forces polítiques o per els posicionaments que doncs defensen tot el contrari. En aquest cas, doncs evidentment la confrontació i l'odi.
Però què li van argumentar o què van argumentar en aquesta reunió els dos regidors per abstenir-se?
Home, a veure, és una reunió privada, doncs els arguments que els van fer públics, ells ho van fer amb una intenció d'evitar posar el focus en l'Ajuntament de Ripoll. Doncs,
però van admetre l'error?
Home, si cessen, i ells van, jo, si recordeu que ells, en primer lloc, abans de cessar, ja havien posat els seus càrrecs a disposició del partit.
Ja.
Per tant, ells han assumit la seva responsabilitat i són conscients de l'impacte que ha tingut la seva decisió, encara que, evidentment, doncs, la van prendre sense, amb aquesta intenció.
Entenc que el partit aquí ha actuat ràpid, perquè això ho vam conèixer la setmana passada, per tant, la decisió s'ha pres amb agilitat. Per aclarir-ho, senyora Moret, el PSC manté, per tant, el cordó sanitari contra l'extrema dreta.
El PSC manté, evidentment, doncs, com he dit abans, que les opcions i les posicions polítiques que defensen l'odi, que defensen la discriminació per qualsevol tema i que no aposten per la convivència, no són i mai seran la nostra opció.
Per tant, mai pactaran amb Vox ni amb Aliança.
Jo crec que això ho hem dit repetides vegades. És a dir, totes aquelles forces polítiques que no defensen els valors democràtics, insisteixo, i els valors de la convivència, no són la nostra opció o no, evidentment no creiem que nosaltres haguem de tenir cap tipus de relació ni d'acord amb aquestes forces polítiques.
Vam veure com Junts criticaven aquesta abstenció. No sé si vostès també esperen de Junts que facin aquestes declaracions, que diguin també públicament que no pactaran mai amb aquestes formacions que tenen discursos d'odi, com Aliança Catalana.
Nosaltres el que assumim és la responsabilitat de les decisions del nostre partit.
Ja.
Evidentment, doncs, respectem a tothom, però sí que ens agradaria que totes les forces democràtiques, que totes les forces que defensem doncs, els valors de la igualtat d'oportunitats, que defensem la justícia social, que defensem doncs, el respecte a la diversitat cultural, i a totes les diversitats que té el nostre país, doncs, òbviament, doncs, tinguéssim una unitat d'acció en contra de l'ofensiva de l'ultradreta.
Lluïsa Moret és la portaveu del Partit Socialista de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos, senyora Moret.
Oh, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Que vagi bé. Doncs estem davant d'un altre cop d'una polèmica interna que envolta l'oposició a Ciberriols i, de nou, no sé si en això creieu que la batllessa, com ella s'anomena, s'autonomena, en surt reforçada. Sara.
Bé, amb episodi Ripoll de més o de menys, en aquests moments Sílvia Orriols continua pujant a les enquestes. En tot cas, el PSC no es podia permetre res més que no fos fer fora els seus regidors, perquè l'actuació dels dos regidors és un torpede, no?, a la línia de flotació de l'estratègia i el discurs del president Illa d'erigir el seu partit com un tallafoc davant l'extrema dreta, no? Ho estem veient cada dimecres que té sessió de control al Parlament. Realment l'enfrontament més cru el manté, el cos a cos, el manté amb Sílvia Orriols. És veritat que va haver-hi una lògica municipal que va portar aquests dos regidors a prendre la decisió sense consultar, que va ser el principal error, sense consultar la direcció, que era, bé, si aquesta vegada cauen els pressupostos, tornarà a sotmetre Sílvia Orriols a una qüestió de confiança que hagués perdut, perquè ja la va perdre en el seu dia, però això hagués abocat a l'oposició a un nou debat per presentar una alternativa en una moció de censura que segurament ja no se n'haguessin sortit tenint en compte el precedent de l'any passat, perquè Junts finalment es va despenjar en l'últim moment. Doncs per estalviar-se tot aquest enrenou, fins i tot van arribar a parlar amb regidors d'Esquerra Republicana que estaven disposats a abstenir-se també per evitar aquest escenari. Com que finalment...
Hi ha un altre debat aquí que Ripoll m'expliquen, que és deixem governar Sílvia Orriols perquè la gent se n'adoni doncs, del que és.
Però aquest és l'argument de Junts, també, del seu
sí,
dia.
Sí, sí, sí. L'altra opció és no la deixem governar, però si no la deixes governar, ella dirà que no ha pogut governar i, per tant,
però
té una carta per tornar-se a presentar.
Però jo també poso sobre la taula. És l'argument que va utilitzar Junts fa més d'un any a Ripoll i ha començat a baixar les enquestes, Sílvia Orriols?
No,
oi? Doncs potser serà que no funciona. Que aquest argumentari no ha tingut el resultat que almenys van verbalitzar que esperaven. I dit això, ja per concloure la situació, el que ha fet el PSC és, en el seu codi ètic, i acollir-se a l'article 18, que estableix com a sanció molt greu o com a actuació molt greu, prendre una decisió que va en contra de dels acords que ha pres els propis òrgans del partit. I així justifiquen, jo diria que expulsió, perquè al final és un cessament forçat, no? Tot i que això implica que els regidors renunciïn a l'acte i que, per tant, entrin altres dues persones a la llista. En tot cas, Ripoll és un polvorí per qualsevol dels partits catalans. Es diguin Esquerra Republicana, es digui Junts, es digui PSC.
Pere.
Sí, totalment d'acord amb el que ha anat comentant la Sara. Jo crec que això ja ha arribat a un punt en què ja no hi ha opció bona, perquè, òbviament, aquest escenari d'una moció de censura a les portes de les eleccions, amb gent que no s'entén entre ella, també abocava això a una situació que encara afavoria Orriols. Jo soc dels que penso, com has comentat, que també aquest moviment afavoreix a Orriols, perquè és bastant inexplicable. També les raons esgrimides són com molt al·lucinants, no? De dir, així no es parla de Ripoll, quan, òbviament, no es fem més que parlar de Ripoll, perquè és lògic fer-ho, per tant, és una argumentació que el que mostra, penso, és una frustració de tots els partits que, en la meva opinió, tothom té actuacions en aquesta legislatura que contribuiran encara a fer més gran a Sílvia Orriols. La suma d'errors dels contraris l'està ajudant moltíssim i aquest és un a més que no quedava més remei, òbviament, que dimitir, perquè és contrari a la posició del partit, de manera, com ha explicat molt bé la Sara, però que arribats en aquest punt, doncs torna a ser gasolina a favor de Sílvia Orriols, perquè és una altra decisió incomprensible dels partits que no són incapaços de posar-se d'acord i que només fan que regalar-li actius a la gran rival que diuen que volen eliminar.
Anna Grau.
A mi tot això em sembla el joc dels disbarats. Dius, a veure, evidentment l'expressió extrema dreta sona fatal. A mi no em sona més fatal que extrema esquerra. O sigui, no entenc com hi ha gent que pot defensar pactes amb partits com Bildu, veure-ho normal, i en canvi aquests partits... Per exemple, jo me'n recordo quan jo vaig entrar al Parlament, que en un programa de TV3 deia, va ser com entrar a Vox per primera vegada. Deia, no, és que per primer cop l'extrema dreta a la cambra catalana, per primer cop l'extrema dreta a la cambra catalana. Dius, perdoni, per mi fa anys que hi és l'extrema dreta a la la cambra catalana. I es
estava
diu,
dins d'altres formacions.
I es diu Junts per Catalunya. Vull dir, a veure, jo, per exemple, jo, diguem-ne, jo no m'imagino votant la Sílvia Orriols, doncs, perquè jo defenso unes idees liberals i no defenso, pues, diguem-ne, la diferenciació ètnica de la gent, i hi ha una sèrie de coses a l'altra, però és que jo, elements, que discursos d'odi, se li atribueixen a aquesta senyora, se li podria atribuir igualment a Junts per Catalunya, se li podria atribuir a la CUP, i aquí ho deixo per no crear-me més enemics en poca estona. Dit això, els cordons sanitaris ja es veu per què serveixen. Ja es veu per què serveixen. Aquí tothom està molt eufòric perquè l'Orban ha perdut a Hongria, però no ens enganyem, perquè l'Orban perdi a Hongria, la meitat de la gent no s'ha hagut de presentar. O sigui, tota l'oposició d'esquerra, centre-esquerra, no han presentat candidat perquè aquest Almagiar, diguem-ne, pogués anar a arrasar. Vol dir que és una mica un miratge, això. Està molt bé, diguem-ne, que hagin pogut treure l'Orban, que era un règim autocràtic, antieuropeu, etc etc, però no vol dir que la gent que el votava hagi desaparegut màgicament, o sigui, s'hagi volatilitzat i Hongria s'hagi tornat progre, ni molt menys. Llavors, esclar, jo crec que és molt trist que tothom consideri que amb la Sílvia Orriols no es pot anar ni fer un cafè, però llavors no siguin capaços de fer-li una moció de censura a la Sílvia Orriols a l'Ajuntament de Ripoll. Ja no parlem d'entitats polítiques més complexes. Llavors, no sé, a veure, mentre això segueixi sent així, molta gent percebrà que els polítics tradicionals doncs són un... Bueno, diuen una cosa i en fan una altra, i són mentiders, per no dir hipòcrites, i en canvi doncs, aquestes persones, com jo, tenen un discurs que en alguns aspectes ens pot semblar alarmant, agafaran, diguem-ne, el prestigi en el que sí que diuen la veritat, el que diuen ho fan, i llavors passa el que passa. O sigui que jo cridaria tothom a reflexionar.
Vicent,
inclòs el PSC.
Jo no cridaré ningú a reflexionar, que cada un reflexioni el que vulgui. A veure, jo, no hi ha cap partit de Catalunya que, sincerament, hipòcritament, no vulgui desgastar Sílvia Orriols i el seu partit.
Home, com que els hi fot vots a tots, clar, normal.
Bueno, ja està, doncs pues ni un. O bé, ja dic hipòcritament o sincerament, perquè hi ha partits als quals pot fer més mal que uns altres. Però cap partit, des de Vox, el PSC, ni un, ni un. I, per tant, la fórmula és com desactivar-la. I el problema que tenen és que no se'n surten. I per què no se'n surten? Perquè Sílvia Orriols i Aliança Catalana creix més per errors i demèrits dels altres que per virtuts pròpies. Sí, i mentre els partits polítics continuen sent cada un arrossegant a la càrrega que arrossega i equivocant-se en tantes coses, o bé en el govern o bé en l'oposició, hi haurà algú, que en aquest cas és el Pepito Grilli que tenen allà, que és el que va aconseguint, i a més això és imparable. Quan un partit que se presenta com a alternativa a tots els altres i com que pot arreglar tot el que els altres tots fallen, comença a créixer i, per tant, es posa en el centre, tu ja pots fer-li cordons, ja pots fer-li plantons, ja pots fer-li el que et dona la gana, que el problema el tens tu, no el té l'altre partit, i el problema el tenen el tens tu davant dels votants, no l'altre partit. I aquí ja poden dir que ara ens carregarem els dos regidors perquè fent això, és millor això que no plantejar una altra vegada una moció de confiança. No, ja poden dir tot el que vulguin. Mentre la política catalana tinga els partits que tenen i tinguin aquests errors, Sílvia Orriols s'anirà creixent.
Sílvia Orriols ha fet un tuit dient: en la creuada contra Aliança Catalana, el PSC ha decidit decapitar fins i tot els seus. Potser aquests cessaments us interessen per mantenir el relat al Parlament, però a Ripoll heu fet el ridícul i m'agradarà veure com aconseguiu fer la llista a les properes municipals. Sílvia Orriols han estat pura Twitter. Són les 8:53. Dos minuts i parlem de Rosalia.
El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona Triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Potser no coneixes el David Foster, però ell és el músic d'estrelles com Whitney Houston o Celine Dion.
En David és un dels millors productors i compositors de tots els temps.
Michael Bublé.
Si sabessin el que sé jo, encara el venerarien més.
O Barbra Streisand. David Foster, la música de les estrelles. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Escala, orienta't, coneix, riu, filma, actua, canta, inventa. A les colònies de l'estiu és teu, la diversió no para. Viu una setmana d'experiències i aprenentatges en natura, arts, idiomes, esports i molt més a les colònies de la Gene. Reserva ara la teva plaça a gent.cat/estiuesteu. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu.
El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3cat en viu.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ahir va ser el primer dels 4 concerts al Palau Sant Jordi de Rosalía presentant Lux. Va tornar a actuar a Barcelona, ho va fer a casa, i l'emoció va fer-ho precisament a casa, que va fer que s'enamorés també tot el públic. Saludem a aquesta hora el nostre company informatius de Catalunya Ràdio, Marc Ruiz. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Recuperat?
Home, a veure, després de només 5 horetes de dormir, encara no, però vaja, encara és com si estigués veient el concert aquí davant.
És el pa de cada dia de la redacció del matí de Catalunya Ràdio, vull dir que...
No, però no el pa de cada dia dels músics, ja t'ho dic.
Ja. Escolta, vas sortir plorant o no? Perquè molta gent diu, vaig sortir plorant. Tu?
Home, no, jo no.
Tu no, perquè tu ets professional.
És el segon cop que la veia. No, bueno, és el segon cop que la veia.